Chismes. RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. L'alcalde de Kiev assegura que el referèndum que estan fent les forces russes al Donbass des de fa dos dies és una votació fake, una enganyifa. Vitali Klitschko ho ha dit fa uns minuts des de l'Ajuntament de Barcelona, on ha signat un conveni de col·laboració amb l'alcaldessa Ada Colau. La capital d'Ucraïna, recordem-ho, serà la ciutat convidada a les festes de la Mercè l'any que ve. Anem cap a l'Ajuntament. Cesc Giró.
L'alcalde de Kiev, visiblement emocionat, ha explicat la seva experiència al front de guerra, denunciant la brutalitat que està patint en el seu país, una situació que ha definit com a gran tragèdia, la guerra més gran, diu, que viu a Occident des de la Segona Guerra Mundial. Creu, a més, que les intencions de Putin van molt més enllà del Donbass i que no es quedarà allà després d'un referèndum, diu, fent el gest d'entre cometes amb els dits, del tot inventat.
Regarding referèndum...
El referèndum que s'està fent durant la guerra és fake, és fals. Fer un referèndum durant la guerra és un gran error.
We everybody make huge mistake.
Klitschko, convençut que Ucraïna guanyarà la guerra, també assegura que els ciutadans russos acabaran passant comptes amb el seu govern i ha agraït el suport de Barcelona. La Colau s'ha compromès a tornar-li la visita.
Per nosaltres era molt important estrenyar aquesta relació i quina millor manera que fer-ho a través de la cultura i a través de la nostra festa, la més estimada, les festes de la Mercè. És per això que va ser amb una comissió d'aquest Ajuntament que tots els grups van votar a favor de que el proper any, el 2023, la ciutat convidada de les festes de la Mercè, que ara s'estan fent a Barcelona, sigui la ciutat de Kiev.
Un germanament entre les dues ciutats que comportarà aquest viatge, un viatge encara sense data. L'alcaldessa espera que l'any que ve, quan Kiev sigui la ciutat convidada a la Mercè, Rússia ja hagi frenat les seves hostilitats a Ucraïna.
Tarragona i les festes de Santa Tecla tornen a la normalitat després de les inundacions d'ahir. Ara és moment d'estudiar els danys materials i de netejar el fang que va arrossegar l'aigua. A l'Escola del Miracle, al barri del Serrallo, on va caure un mur del pati, es podrà tornar a classe dilluns, tot i que el pati quedarà sense ús. Ho ha dit aquest matí a la seva visita a l'equipament el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
En principi, l'afectació sobre el que és l'equipament escolar en si, les aules, no hi ha d'haver-hi, no hi ha cap problema. No hi ha problema tampoc pels accessos, simplement hi haurà un pati, un dels patis de l'escola, estarà inutilitzat durant el temps necessari fins que es pugui, doncs, tornar a reconstruir el mur.
A Altafulla també avaluen els danys i és que van inundar nombrosos baixos i aparcaments. La pluja també es va endur bona part de la sorra de la platja. I el PP creu que si Catalunya vol atraure empreses i mantenir les que ja hi són, ha de deixar de cobrar tants impostos als empresaris. El president dels Populars de Catalunya, Alejandro Fernández, considera que és un model econòmic que fa 7 anys que està deteriorat a causa del procés. Ho ha dit en relació a la polèmica sobre l'eliminació de l'impost de patrimoni a Andalusia.
Si des del Parlament de Catalunya, des de la CUP, y a veces desde los comunes y a veces hasta desde el PSC se insinúa o se dice explícitamente que todos los empresarios son unos explotadores, unos ladrones y no sé cuántas cosas más y que hay que freírlos a impuestos porque son los culpables de la situación social de la gente, pues evidentemente no creo que sea la mejor idea para que la gente se quede.
Al seu discurs, Fernández també ha dit que presentarà una proposta de resolució per demanar una moció de confiança al president de la Generalitat, Pere Aragonès. I ara els esports amb Marc Andrés.
Segons ha pogut saber RAC1, Ronald Araujo estarà un mínim de 6 setmanes de baixa després de fer-se una extirpació del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta, mentre Jul Koundé estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. L'Espanyol ha més un comunicat lamentant els incidents d'ahir al partit entre Marroc i Xile, en el qual els Mossos van haver d'actuar per garantir la seguretat. El club blanquiblau exigirà als organitzadors l'esmena de tot el que tingui impacte a la integritat dels elements de l'estadi. En futbol femení, el Levante Les Planes ha perdut per 3-1 a la visita al camp del Madrid Club de Futbol, mentre que el Barça viatjarà demà a Castelló per jugar contra el Villarreal, amb les novetats de Salma Parayuelo i Claudia Pina, que han tingut avui l'alta mèdica. I en tennis, continua en joc la Laver Cup amb Europa guanyant per 4-2, després que ahir Roger Federer jugués el seu últim partit. Matteo Berrettini s'ha imposat a Félix Auger-Aliassime per 10-7 al Super Tie Break i just ara acaba de començar el duel entre el britànic Cameron Norrie i l'americà Taylor Fritz, que domina l'americà per 2-0.
I acabem amb el temps, pendents de la pluja, que torna a agafar protagonisme al nord del país. Martí Oliveres.
Sí, de fet, ja està plovent amb ganes en alguns punts de les comarques del nord del país, bàsicament Pirineu, Prepirineu, Ruixat passats aquí més irregulars, però sobretot fa poca estona doncs plovia amb ganes al nord de l'Alt Empordà, l'Alta Garrotxa, punts de la vall de Camprodon, tot plegat ha d'anar més de cara al vespre, fins i tot alguns patacs d'aigua, alguns ruixats molt forts que puguin deixar acumulacions importants en pocs minuts, i de cara a la nit ja avançada, fins i tot la matinada, algunes tempestes podrien reproduir-se a la costa i al prelitoral entre Tarragona i Barcelona, per tant comarques propers a la costa en aquest tram central del litoral català. Insistim, en qualsevol dels casos pot ploure amb molta intensitat, molta precaució.
Doncs res més per ara, tornem amb més informació a partir de les 6 al Superesports.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
Escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC RAC 1. Aquest cap de setmana, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Serem a Sevilla a la Supercopa ACB amb un Barça-Joventut a les semifinals. Serem a l'estadi Johan Cruyff al Barça Atlètic Múrcia i a Cornellà al Prat al Cornellà Castelló de Primera Federació. Serem a les Comes a l'Igualada Lleida de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, al Gran Premi del Japó de MotoGP, al Mundial de Ciclisme en Ruta i, per rematar-ho a les 11, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC 1.
Benvinguts a la millor competició de clubs del món.
La rematada fora d'en Kunku ha tret Courtois. Gol de la Juventus! Gol del Paris Saint-Germain a Haifa, marca Messi!
Inverterling, Brock Holland! Però quin gol! Això sí que és un gol volador!
És que et veig aquesta rematada i no m'imagino jo rematant així.
Si Mbappé i Neymar no són amics, ho dissimula molt bé.
El Dortmund congela Manchester.
Viu totes les nits de Champions amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC 1. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta... Un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin. Un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC 1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb...
RAC més 1.
Tots som...
Més...
1. Això és... RAC concentrat. Anem pel...
Fa poc més d'una setmana, el guanyador de 3 Grammys, Cristian Quirante, més conegut com a Alice, va treure el seu últim senzill, que es diu Que passa, nen. La primera cançó en català d'aquest músic, compositor, productor de Castelldefels, que evidentment ha aixecat polèmica, com no podia ser d'una altra manera, no per l'homenatge que fa el Baix Llobregat, sinó per la crítica que fa el que Alice anomena les elites culturals catalanes i que, segons ell, deixen de banda els artistes d'extra ràdio. I això reobre un debat que és vell, però vell,
que si existeix una cultura oficial a Catalunya, que és cultura catalana, si són diferents la música catalana i la música en català. Hola, Alice, bon dia.
Hola, Jordi, com estàs?
Molt bé, si no entrem en
detalls. Què passa, nen?
Què passa, nen? Hola, Guille.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Guille Milky Way, com cada any aquí al Món Arracó des de fa ja... Oh, quants?
12, poder?
O 13.
13.
Sí. Hola, Albert Lloreta, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Cristian, t'esperava on t'està quedant renou o no?
Sí. Una mica, sí, clar. Sí, quan fas una cançó així... que és una mica una, també una provocació. És un, utilitzo un ego trip que es diu en argot del rap, que és com dir que ets el millor i, no, i posar-te per sobre dels altres. Però és una provocació i s'ha d'entendre com a tal. I crec que era un fracàs, no? Si no hi havia una mica de conversa, una mica de debat entorn al que diu la cançó. Si passava desapercebuda era com un fracàs. Crec que també s'ha anat una mica de les mans.
Però, sí?
Bueno, almenys algun article així ha dit coses com molt contundents, no? Coses molt grosses i també pues, crea un marc mental en gent que pues, diu de tot. Però bueno, però que també que estava preparat perquè passés. També.
Per tant, en l'exercici de la provocació hi ha un punt de voluntat, evidentment. Mm-hmm. Però et creus tot el que s'ha escrit en la lletra... O el fet de la provocació ho has elevat per sobre del que realment penses?
Bueno, jo crec que la cançó diu dues coses només, així a l'engròs, diguem-ne. Uh-huh. Diu que l'art i la cultura que es fa al Baix Llobregat és de les més punteres de... potser, jo què sé, del món llatí, fins i tot. Faig una mena de dignificació del baix, de posar en valor la nostra cultura. I per una altra banda, dic que jo formo part de la cultura catalana. O sigui, jo i la zona també, o sigui, com que la realitat del baix pertany a la cultura catalana. I crec que aquestes dues coses són les que jo volia dir i les dic amb més o menys encert i vacil·lant més o menys, però això era aquests dos els missatges.
Que miraries alguna cosa de la cançó ara, que ha passat el temps?
No, perquè li vaig donar moltes voltes.
En sèrio?
Sí, sí. O sigui, hi ha coses que deia, joder, és que se'n diran de tot. Però
per exemple?
Pues lo de català de segona, sabia que faria mal...
Perquè et sents català de segona?
Jo, o sigui, si no pertanyo a la cultura, si no em deixen pertànyer a la cultura catalana, que és, per mi és com un dels meus pilars, o sigui, és part de la meva identitat, el creure'm que jo, el que faig, l'art que faig, pertany a la cultura catalana i suma i crea un... Pues part de la història d'aquesta cultura catalana, i si a mi em diuen que jo no pertanyo a això, jo sí que em sento com que no sóc d'aquí o que no sóc un català de totes.
El sistema, t'expulsa d'aquesta idea de ser part de la cultura catalana?
O sigui, expulsar jo crec que és una paraula molt
grossa. T'aparta?
No? Bueno, crec que hi ha un discurs per part de, no sé, de gent o d'una mena de sector sociopolític o així que creu que el que faig no forma part de la cultura catalana i ho han dit així, com hi ha diversos articles que ho han dit tal qual, que jo no faig cultura catalana quan decideixo lliurement utilitzar, jo que sé, el castellà. Però jo dic que una altra cosa i llavors es contraposen les idees i crec que està guai també al debat.
Anem pel davant al sud de la ciutat, vosaltres soneu avorrits i estirats, portaré Castefa, 3 Grammys a l'any, Rosalía i Estopa són del Baix Llobregat. La cançó és només una reivindicació de les arrels o també és una crítica als que creuen que el Baix Llobregat sou menys catalans que els d'Osona, per exemple?
Sí, crec que el Baix ha tingut aquesta idea dins de la cultura popular com que s'ha estigmatitzat una mica amb coses que menciono a la cançó, que sé, pues, el nen, que jo agafo la seva frase mítica de què passa, nen, que és el salut que utilitzem tot el dia els que som d'allà, no sé, i part de fora. També agafo la cançó dels catarres i crec que, o sigui, mirant l'art que es fa i la cultura que es fa al Baix és tan rica i tan interessant que em semblava com un moment també interessant i un debat per posar sobre la taula que el que es fa dins del Baix Llobregat també ens hem de sentir orgullosos i em sembla una manera de dignificar una mica el Baix i de que la gent també se sentís orgullosa de, joder, la Rosalía és del Baix, els Estopa són del Baix. Jo l'any passat vaig guanyar 3 Grammys i porto la bandera de Castelldefels allà on vaig, doncs volia fer una mica això.
Xarnego de perifèria, Rodalies feta merda, Enderroc no em poden veure. T'has sentit maltractat per la revista Enderroc o no?
Bueno, crec que no acabo, bueno, sí, no acabo d'entendre, no vaig acabar d'entendre algunes coses de que havien fet, però que o sigui, és una frase en tota la cançó i tampoc li vull, o sigui, crec que l'Enderroc fa una feina important, perquè crec que també la cultura la llengua és algo que s'ha de defensar, perquè també entenc que hi ha hagut un greuge molt gran durant molts anys i que encara potser també continua, i crec que pues, publicacions com l'Enderroc pues, també fan bé de defensar-la i fan bé de, pues, de considerar que el meu pues, no forma part i és legítim, però jo també em considero amb la legitimitat de dir-li pues, jo també voldria participar del que feu.
Ara deixaré d'aquí uns moments que tant el Guille com l'Albert opinin sobre el tema, però és el debat, i fem, doncs fem el debat perquè em sembla que és molt enriquidor i que està molt bé. Precisament hi ha una diputada i portava de Cultura de Comú Podem, la Mar García Puig, que va utilitzar el fragment de la cançó que ara escoltàvem al Congrés dels Diputats.
Soc un xoni, un ignorant, un xarnego de perifèria, Rodalies feta merda, Enderroc no em poden veure, què passa, nen? Estic content, les elites culturals som nosaltres també.
Et va agradar? Que una política utilitzés aquesta cançó teva al Congrés dels Diputats, aquesta lletra de la cançó teva, o ja t'imaginaves que entraries en un món polític al qual tu intentes allunyar-te?
Jo sabia que hi haurien partits polítics o polítics o gent que ho agafaria i ho faria seu i que s'escaparia del meu control. Però això en concret em va semblar graciós. O sigui, em va fer riure i em va fer... conviure com la sensació de que estic vivint una simulació, de que el Congrés dels Diputats t'agradeix una cançó meva, és una mica boig.
A la lletra dius, no em malinterpreteu, això no va d'idioma.
Clar, allà volia dir que jo crec que la cultura va de talent, no va d'idioma, i també vol qui vol pertany a la cultura catalana és suficient com perquè li donin un espai per pertànyer. Llavors, per això deia que no anava d'idioma, que jo quan faig cultura en castellà i cultura en català, com Què passa, nen, o les cançons que ara treuré, que també tinc més cançons en català, i les cançons que tenia en castellà...
Treus més cançons en català, perdona-li,
sí.
Sí?
Sí, tinc més.
Però no res a veure amb el debat, o sí?
No, les que tinc són cançons d'amor.
D'amor?
Però potser, jo què sé, potser he de fer una altra.
Sí?
No sé, bueno, depèn, no sé.
Ho has pensat?
O sigui, ara mateix no la tinc ni ho he pensat, però sí que, no sé, si cal o si crec que és bona idea, pues sí que la faré. O sigui, les cançons reivindicatives tinc d'altres. Uh-huh. Noves també, com que em sento còmode dins de la ironia i de la reivindicació, però sempre una mica des del vacile. O sigui, no entrant com en un debat com molt dens i fangós.
Escoltem aquest tros també. Evidentment, com abans comentaves a Jennifer, la cançó dels Catarres sobre un català de Socarrel que s'enamorava d'allò que se n'ha dit una xònia de Castefa. Mm-hmm. Ja no és per la cançó dels Catarres, però et molesta aquest estereotip que podem tenir de Castelldefels?
No molesta, però crec que també està bé donar la contrapart, que és el que preteníem la cançó. I, o sigui, crec que els catarres i el nen i aquest imaginari existeix i ha sigut una realitat de Castelldefels i jo què sé. I m'ha semblat fins i tot pues, graciós. Mai m'he enfadat per aquest estereotip. Però crec que també donar un contrapunt pues, és interessant també. Per no deixar que l'estereotip aquest sigui l'únic que existeix sobre Castelldefels i sobre el Baix.
Has parlat amb els catarres?
M'acaben d'escriure aquest matí.
Què bueno, dius?
O sigui, tinc contacte amb ells i m'acaben d'escriure aquest matí per quedar i els dic que, clar, que quedem per xerrar, no sé.
Perquè els coneixes d'abans.
Bueno, no sé, els coneixem. Sí,
pel món, sí, clar.
Crec que no ens hem vist mai, en persona. Però sí que vam parlar quan va sortir la cançó i tal. Res, uns quatre missatges.
I què deia? Si es pot saber.
No, que els havia encantat la cançó i que res, que ja està, això.
Què t'ho ha enviat, el Jan, l'Eric, la Roser?
Doncs, no sé, era el compte dels catarres d'Instagram.
Ah, per Instagram t'han escrit, per Instagram. Mm-hmm. I quedareu?
Sí, jo, clar. No sé, o sigui, per parlar i potser, no sé què sortirà d'allà, però crec que una conversa interessant, segur.
Ah, em pensava que ara vas dir una cançó?
O sigui, no ho descarto, però bueno, ara mateix
bueno, no hi ha cap cançó. Coses que no han passat encara.
No.
De moment heu quedat, teniu data i tot o no?
No, encara no. Jo tinc una setmana supercomplicades ara, però sí, aviat.
Setmanes supercomplicades. Però si la teva vida sempre és una setmana supercomplicada, Alice.
No, però hi ha setmanes més complicades que d'altres, sí. Aquesta setmana és la setmana de la Mercè, també. I estic preparant el concert, vull que surti molt bé... I s'acaba la gira ja a principis de l'octubre, ja deixo de girar, i jo crec que allà és un moment ja que estaré més tranquil.
Ens queda un quart d'hora, anem al debat. Aviam, Albert Lloreta, què en dius, Albert?
Dic que, sobretot, és estrany i valent per part de la Liz treure un tema, una polèmica així, no? És a dir, perquè no gaires artistes s'hi atrevirien, i en aquest cas doncs, se li ha d'agrair. I alguns a Twitter hem recollit el guant, jo sóc un d'ells, i bàsicament discrepo pel que fa al que diu que no va de llengua. Malauradament, diria que sí que va de llengua, precisament perquè en castellà pots aspirar a formar part d'aquesta èlit cultural o del poder cultural a Catalunya més que no pas en català.
He de respondre?
Sí, bueno, que vulguis, sí. Si vols dir alguna cosa.
O sigui, no, és que no entenc l'argument.
Clar. Clar, tampoc vull ara treure un debat aquí amb l'Elit, vull dir que són preguntes que se m'han generat, però bàsicament penso que és en castellà, no?, que pots arribar a un mercat d'una forma molt més ràpida, un mercat molt més gran a Llatinoamèrica, a l'estat espanyol,
ja,
que de fet et permet...
Continua, perdona.
No, res, si tens talent et permet aspirar amb més facilitat a assolir, doncs, èxit, no?, Grammys, etcètera, i, diguéssim, que et permet guanyar-te la vida com a artista, si tens talent, eh? Estic molt d'acord amb el que deia abans de dir. En canvi, hi ha un altre mercat, un altre sistema, que és el català, que també està ple d'artistes amb molt talent i amb molt bons, on és més difícil créixer internacionalment i on, diguéssim, que no hi ha els circuits a nivell mediàtic i estructural com dins l'estat espanyol i Llatinoamèrica tan marcats, i per això generen com petites estructures com premis, revistes, ràdios, no?
Que s'ha tallat. Respon igualment, Ali, si vols.
Sí, no, jo crec que té raó, que és en llengua castellana és més fàcil la internalització.
Sí.
Perquè hi ha milions de persones que el parlen i és així. Però això, o sigui, no vol dir que jo no hagi de pertànyer a la cultura del meu país. És com, són coses que crec que són paral·leles.
Bueno, Guilleta me podria dir alguna cosa d'això, no?
Mira, o sigui, per una banda penso que la cançó d'Alice utilitza efectivament, que és la primera frase que ha dit, un to i una manera de parlar, que és clarament, si algú li agrada el hip-hop, ho he dit durant... molts anys d'història del hip-hop, és un to utilitzat per parlar de les coses amb un altre to, diguem-ne, i potser sense entrar en debats fangosos, com deia el Christian. Jo sí que penso que la llengua té una importància clau en aquest sentiment que té el Christian, i probablement és un sentiment que tu no el, que tu no el, vull dir, que tu et sents així i és tal qual. Vull dir, efectivament, si cantes en castellà tens accés a unes estructures molt més àmplies que si cantes en català, i és normal, diguem-ne, que el país estigui defensant la llengua i probablement actuant de forma activa per promoure aquesta llengua, més que no pas l'altra, perquè hi ha d'altra gent també a la resta de l'Estat i probablement a internacionalment que està utilitzant aquestes estructures per, no, promocionar aquella cosa fora de casa teva, diguem-ne. Jo mai m'he sentit, diguem-ne, com tu expliques, i aquí entraria la segona part. Vull dir que si era només un tema de llengua, això no explicaria que tu i jo ens sentim tan diferents, no? La segona cosa és, efectivament, el tema de la... no vull dir la paraula, però d'aquest clitxé que tu deies del Baix Llobregat i de tot el tema del que aquí es va anomenar com immigració als anys 50 i als anys 60. I això és purament un sentiment personal que és innegable. Llavors, no, és que per mi no permet ni debat. Vull dir, que tu et sentis així, igual que tu, Jordi, et sents d'una altra manera, o jo em sento d'una altra, en la meva vida, en el meu, no?, en el meu interior cultural, en el meu ADN cultural, és tal qual. No estic ben bé d'acord amb el tema de que des de les elites culturals, o com li vulguis dir, catalanes, se t'hagi exclòs. Tu dius que sí, no?, perquè probablement hi ha articles d'opinió, segurament més d'opinió que no pas d'estructura, on se t'ha exclòs. Però jo crec que hi ha una part, fins i tot que diria que és contrària, que acostuma a fer aquesta elit cultural catalana, que és quan hi ha alguna cosa que triomfa, llavors sí que és més nostra que no pas abans, que no havia triomfat. I jo crec que aquí tu el que tu fas és dir, ostres, jo he estat molts anys fent coses molt interessants, aquí s'estan fent coses molt interessants, no només tu, perquè tu fas una mena de t'erigeixes com a veu liderant un discurs, i no ha estat fins que jo he assumit, diguem-ne, el zènit de l'èxit, que llavors, no?, comença l'interès per mi. No sé si respon una mica a això o no, però en qualsevol cas penso que no, és que ni tan sols tu dius que hi havia provocació, però és que no és que per mi no hi ha gairebé ni debat.
Què dius, Alice?
O sigui, crec que hi ha una sensació, o sigui, més enllà de l'èxit cultural o artístic, o sigui, hi ha una sensació dins del Baix Llobregat com de pertinença a res, com que estem allà, és una mena d'illa, i sí que sí que el castellà, jo, no és res que hagi escollit a la meva vida, que jo penso i sento més en castellà, perquè a casa es parlava castellà, perquè a Castelldefels, a l'institut, ningú parlava en català, i és algo que jo crec que no s'han de sentir orgullosos.
Interessant, a l'institut no es parlava en castellà, ahir en català, no es parlava
en català. No, res, o sigui, fins que jo no vaig anar a la universitat, no vaig poder realment parlar en català amb altres persones. I, de fet, recordo, amb 16 anys, anar amb el meu millor amic de l'institut, anar a Barcelona el dia de l'11 de setembre, el dia de la Diada, i veure gent amb l'estelada de capa, com de Superman i tal, i flipava, em semblava que estava en un altre planeta, perquè, clar, o sigui, vivia en una realitat que no tenia res a veure amb allò. I no, o sigui, ni millor ni pitjor, però era com, bueno, pues, al final vas a Barcelona, veus un 11 de setembre amb 16 anys i dius, hòstia, o sigui, hi ha unes altres realitats que no tenen res a veure amb el que està passant, amb el que jo estic sentint i veient a 25 quilòmetres, a 20 minuts de rodalies.
Saps la diferència, probablement, que això passa igual des de l'altra banda? Perquè hi ha molta gent que només havia viscut exactament el contrari, no?
Claro.
I llavors arriba al Baix Llobregat i et veu a tu i dius, hòstia, però què és això? Mm-hmm. Per mi la gran diferència és que tu probablement, d'alguna manera, no ho excluïes. Tu veus allò i dius, bueno, sí, és part de la realitat on jo visc. No?
Sí, bueno, em va començar a interessar...
Curiositat, no? M'interessa.
Interès de, hòstia, què estan reclamant aquesta gent? Què els interessa? Què els motiva a portar una capa així? I, bueno, jo què sé, ja tinc uns anys i pues, al final ja conec totes les realitats o parts de les realitats del país i tinc una sensibilitat per més o menys per totes i entenc la posició de tothom.
Creus que una part de la teva reivindicació emocional és que probablement des d'altra part, en comptes de voler-se interessar o voler, diguem-ne, no, assumir-ho com a part, com una realitat interessant i que, i que suma al país, de cop ho aprofiten per, no, per, per llançar una pedra.
És una mica exactament això, no? Que, pots veure de dues maneres, com la cultura catalana, com protegir-la de les incidències de l'espanyolització o alguna cosa així, i que també ho entenc per el greu ja que ha tingut el català i la cultura aquí. I una altra manera també de veure-ho és que les realitats que passen a Hospitalet, al Morat, que també ho deia l'Albert Pla al documental del Pau Riba, que la cultura catalana per l'Albert Pla era el Pau Riba i era el Morat, per exemple, perquè expliquen realitats i que estan passant aquí, que està passant a la Florida Blanca, un barri de l'Hospitalet que és més català que el pan tomàquet, i això també és part de la cultura catalana, és una realitat, tot i que no és essencialista ni és com tradicional de la cultura, però que sí que crec que forma part i que suma al final.
Lloreta.
Sí, jo crec que estic d'acord amb l'Elis, no? que diguéssim que hi ha hagut aquest sistema cultural que s'ha instal·lat, diguéssim, sobre de l'altre històricament, i potser per això s'han generat aquestes estructures que diem de defensa, i sovint jo crec que s'ataquen, i es diu que aquestes estructures de defensa de la llengua són tancades, desfassades, carques, que fan una mica d'olor reclusit, però, de fet, totes les cultures del món generen estructures semblants. Fins i tot en casos com el castellà, que no li caldria protecció, també des dels sistemes culturals de l'estat espanyol, per exemple, s'ha prioritzat i s'ha potenciat molt més la llengua espanyola que no pas d'altres, no? I el mateix es podria dir de la cultura francesa, o kurda, o turca, o grega, i tot el debat sobre la identitat i sobre la cultura catalana, crec que estic molt d'acord amb el que s'ha dit, que no, ningú pot dir-li a ningú com s'ha de sentir, i per això jo crec que és més interessant pensar en indústries culturals i en èlits, no? I per això és el que deia al principi, abans que se'm tallés, que crec que, clar, clarament qui té el poder o qui té l'èlit cultural ara mateix a Catalunya són els artistes que poden expandir-se i viure fora de la seva creació, i no pas aquells que, diguéssim, malden per tirar endavant i per diguéssim, seguir existint, no?
De tota manera, sabeu què passa? Que poder tranquil·litzar, però és un debat que no acabarà mai. No, però no només aquí, perquè una cosa que ara estaves dient i que tens tota la raó, i que, de fet, jo diria que és una batalla perduda. Vull dir, jo tinc la seguretat total i absoluta que el català desapareixerà. Penso que la botiga de barri, tinc la certesa absoluta que desapareixerà. Jo ja saps que sóc molt pessimista.
Sí.
I penso que el món ha apostat per un sistema de globalització extrema i radical i violenta, fins i tot, i crec que el futur sí que és un xoc dels dos blocs, que és la globalització contra la no globalització. I jo crec que la defensa de la botiga de carrer, de la ferreteria del teu barri, i les polítiques que tu vulguis utilitzar per defensar aquesta botiga petita, la ferreteria de barri, s'assemblen molt a les que ha d'utilitzar el sistema governamental català per protegir la llengua, si és que la decisió és que volem fer una resistència per evitar que això passi, doncs, en els propers 100 anys, en comptes dels propers 20. Però que la realitat és aquesta, i de fet és la mateixa que estaves comentant ara, de que en d'altres països passa el mateix, perquè és que fins i tot amb l'espanyol, amb el castellà, diem, per parlar amb diguem-ne, com cal. També l'ha d'utilitzar perquè probablement el castellà a Mèxic, a la frontera amb Estats Units, està en una situació que d'alguna manera potser fins i tot s'assembla a la que té el català a Catalunya.
Lloret, en 30 segons.
Jo... Sí, jo discrepo que les llengües petites i mitjanes estiguin en perill de mort. Crec que el que hem de fer és defensar que tinguin les seves estructures i els seus mecanismes per amplificar-se, sobretot més enllà dels estats-nació, és a dir, aprofitar les eines com internet per fer-ho. I prova d'això és que sembla que el cinema català pot arribar als Oscars, sembla que es pot girar pel món en català, però tot això no passa per art de màgia, passa perquè hi hagi unes estructures, un mercat, una indústria que inverteixi diners en això. Jo no sóc gens derrotista i crec que al revés, que si fem les coses bé i que si invertim en això, el català i moltes altres llengües petites i mitjanes tenen moltíssima vida.
I estic d'acord. Pues estic molt d'acord.
Escolta, quan surt? Nou single o no, aviat?
Bueno, deixem...
Som molt passats. Molt passats.
Jo... és un consell d'amic. No vinguis molt sovint aquí, tampoc, si no vols cada setmana...
Cada setmana? És que tinc un problema.
O sigui, una mena de pressió...
Perquè, clar, com que abans som els d'una generació boomer, hi havia el CD o el vinil, i tot de cop, clar, ara aneu allà dosificant.
Home, l'Alice és molt, molt actiu, eh?
Sí.
Bueno, portava que... portava, no sé si 8 o 2 mesos sense treure música, que és molt de temps.
I ho diu com molt temps, eh?
Sí, no, és moltíssim.
Veus?
O sigui,
veus com és actiu?
Bueno, sí, ja... la gent que tinc al voltant era bueno, però...
No soc calvo, ja.
Hem de treure alguna cosa, ja. Però sí que treuré alguna cosa abans de que acabi l'any. Una cançó, o dues, abans de que acabi l'any.
Saps com es diu o no m'ho diràs?
És que encara no sé quines seran. Tinc unes quantes, allà a la recàmera.
Que sapigueu que aquest senyor, que es diu Alice, actuarà a la platja del Bogatell de Barcelona, dins dels concerts de la Mercè. Quin dia és el de la platja del Bogatell?
El divendres, que quedi molt clar la gent, perquè al principi es van equivocar i van dir que era dissabte.
Divendres, eh?
I hi ha publicacions on diu que és dissabte i tal, però l'oficial, el PDF de l'Ajuntament, està bé, i és divendres a les 11:30, amb L31 FAM,
sí, Santa
i Santa Salut.
A la platja del Bogatell, a 11:15, el divendres a la nit. No dissabte, divendres. Val.
RAC 1 centrat. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hola, Pedri, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, ha empezado bien esta temporada, ¿no? Tan extraña con este Mundial que tenemos ya 2 meses vista.
Sí, la verdad que sí, ha empezado muy, muy bien. Es verdad que los fichajes pues nos ayudan muchísimo y bueno, pues ahora sigue así toda la temporada.
El mes de octubre, no sé si has mirado el calendario, pero el mes de octubre es espectacular hasta que se pare la Liga. Aquí tendrá que descansar alguien, ¿no? Porque es que si no es imposible llegar bien a este Mundial de noviembre y diciembre.
Sí, sí, lo he visto. Es verdad que tenemos muchos partidos seguidos y importantes. Creo que todos los partidos son importantes y bueno, sí, es verdad que hay muchos partidos, pero bueno, tenemos una plantilla preparada para hacer rotaciones y bueno, ya se está viendo que en muchos partidos pues cambiamos.
Sí, porque pensáis en el Mundial, esto es una pregunta que nos hacemos mucho los periodistas, también los seguidores, como es el año tan, tan extraño, ¿ya vais teniendo en la cabeza este Mundial o aún no?
A ver, es verdad que inevitablemente la gente te lo nombra y te acuerdas de que va a haber un Mundial y ojalá pues tenga la oportunidad de estar allí, pero siempre intento ir partido a partido como siempre he trabajado día a día de entreno en entreno y bueno, estar tranquilo para mejorar y si creo que si lo haces así pues llegarás mucho mejor si tengo la oportunidad de estar en el Mundial.
¿Pero os afectará de alguna manera, crees, a los futbolistas o no, mentalmente y físicamente también?
Bueno, yo creo que no, físicamente creo que llegaremos muy, muy bien. Antes llegabas a final de temporada con muchos más partidos bajo tus espaldas y bueno, ahora llegarás con muchos menos partidos, con muchísimas ganas y bueno, creo que físicamente no nos afectará tanto.
No, y se pondrá la pierna igual, o también vas a pensar en los últimos partidos, ay, que hay un Mundial, no me quiero lesionar, ¿o qué?
No, yo creo que si piensas eso al final te va a pasar, creo que tienes que ir siempre con todo, a jugar como si fuese el último partido que tienes y bueno, creo que es lo que debería hacer todo el mundo y yo lo haré para mi equipo.
Y ahora que estás en dinámica de selección española, que estáis en Las Rozas a punto de jugar estos 2 partidos de la Nations, ¿os viene más a la cabeza el Mundial aquí en el vestuario de la selección española?
Bueno, no, creo que primero estamos concentrados en los partidos de la Nations League, queremos estar en la Final Four, que para nosotros es muy importante, ya estuvimos el año pasado y estuvimos a punto de pasar a la final y llevarnos el título y bueno, creo que es muy, muy importante.
Me acompaña Damià López. Hola, Dami.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Aquí amb el Pedri. Tu que ara estàs veient a Las Rozas, a Madrid. Quina cara fa el migcampista del Barça?
Bé, una cara com la que és habitual, una cara relaxada, una cara tranquil·la, però aquesta cara de futbolista competitiu. A la que ens té acostumats, jo crec que la mateixa cara Pedri, imperturbable del dia que vas venir aquí per primera vegada, al març de 2021. A més, jo diria que el Pedri gairebé sembla un veterà aquí, sembla que porti tota la vida, i només fa un any i mig, Pedri, que vens en la selecció espanyola.
Sí, és verdad que hace mucho tiempo que no venía, que tenía muchísimas ganas de estar aquí y de disfrutar una concentración. Siempre me lo paso en grande con los compañeros, tengo una muy buena relación y bueno, estar aquí para mí es un orgullo y siempre que vengo pues disfruto como el primer día.
És curiosa la trajectòria del Pedri amb la selecció espanyola, perquè debutes al març just abans de l'Eurocopa, vas a Eurocopa, tens aquell capítol en què vas també als Jocs Olímpics i després gairebé no has aparegut per la qüestió de les lesions, vas jugar els dos amistosos a Cornellà contra Albània, a Riazor contra Islàndia i ara tornes aquí just abans del Mundial. Pedri, teniu equip realment per lluitar pel Mundial? Perquè tothom situa Brasil, França, l'Argentina del Leo Messi, llavors hi ha un segon graó, una miqueta, jo crec que està ple per consens, per part de tothom, amb Espanya, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, etc. On situes tu el vostre equip?
A ver, yo creo que sí tenemos equipo. Es verdad que hay que ir poco a poco, como en la Eurocopa, pero bueno, creo que tanto en la Eurocopa como en la Nations League venimos a hacer dos grandes papeles, que estuvimos a punto pues de llevarnos el título y bueno, ¿por qué no en el Mundial pues intentar hacer el mismo papel, ir con todo e intentar pues llevarnos el título?
De vegades va bé anar de tapat, no?
Sí, creo que sí, creo que tenemos un magnífico equipo, es una auténtica locura como trabajamos, ves una posesión y va a fuego el balón, es disfrutar, cuando vienes a la selección disfrutas tanto como aquí como en el Barça y bueno, creo que es una pasada la calidad que tenemos en los jugadores.
Així que, ¿entens el català, Pedri?
Bueno, sí, un poco.
Bueno, jo l'he tirat en català perquè m'ha sortit així, però jo crec que el Pedri ja... No?
Sí, o què? Sí, no t'entiendo algo, te lo digo.
Jo ho feia per respecte, dic, no sé si ho entendrà, l'última entrevista que vam fer a RAC1 no l'entenies massa, però ja veig que sí, que vas...
Sí, bueno, entenderlos y hablarlo ya me cuesta más.
És molt difícil, temps.
Sí. Temps, doncs, temps. Vinga, no, seguirem en català, perfecte, t'ho agraïm, Pedri. Mira, jo sobre això de la part física, no sé si teniu una preparació especial perquè hi ha aquest Mundial. Vull dir, el pic de forma ha canviat, els entrenaments han canviat d'alguna manera al Barça o a la selecció?
Sí, és verdad que cuando llegan las lesiones siempre te preguntas por qué ha pasado para que lleguen esas lesiones y qué puedo hacer para que no lleguen más y sí, ha cambiado un poco pues la manera de trabajar, de ir pues sobre todo a lo físico, a estar mucho mejor preparado y sí, en eso sí ha cambiado un poco para que no lleguen más lesiones.
¿Qué fas diferent que puguis explicar?
Bueno, sobre todo pues hago activaciones, antes no activaba mucho antes de entrenar porque pensaba que me cansaba antes del entreno, pero bueno, ahora veo que me viene mucho mejor activar antes de entrenar, luego después de entrenar pues estirar, aguas, creo que todas las cosas que nos aporta el club pues nos viene mucho mejor y creo que son cosas que marcan la diferencia.
Sí, y has guanyat massa muscular. No, te has puesto un poco cachas.
Sí, bueno, todavía.
Ara ho dissimula, va amb el jersei sí. De manera curta i tal, ho dissimula, però se li nota igualment.
Bueno, todavía me queda bastante, creo que tengo que seguir mejorando mucho más mi forma física y bueno, que tampoco pues afecta a mi juego, pero sí ganar un poco de masa muscular.
Clar, perquè al mig del camp, no? Si xoques, no? Quan hi ha un salt, quan hi ha un cos
sí,
a cos...
En el medio del campo siempre hay muchos balones divididos, que por ejemplo si te viene un que sí en contra, pues puede salir un poco perjudicado.
Sí, sí, está fort, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, es algo que me impacta cuando la gente choca con él, parece que no lo mueven nunca y bueno, sí, es un auténtico portento físico.
I ara parlaves d'això de prevenció de lesions, de treballar més, d'activar-te... Clar, tu has tingut algunes lesions, no?, que t'han impedit jugar amb regularitat. Estàs molt bé físicament, o això sembla, no?
Sí, sí, la verdad que sí. Creo que cuando tuve la lesión siempre dije en mi cabeza que tenía que volver pues bien, que tenía que tomarme el tiempo que necesitara para trabajar bien en el físico y bueno, pues volver pues en plena forma.
I ens consta que el cos tècnic vigilen molt això al Barça, no? Vull dir que si teniu qualsevol símptoma, qualsevol molèstia, heu d'avisar ràpidament. No sé si el dia del Rayo et va passar això, perquè et van canviar.
Sí, igual, que el dia del Rayo pues eran simples rampas que se me estaba subiendo casi todo y por eso pues me cambiaron, tanto aquí como en la selección, creo que nos cuidan muchísimo, siempre que notamos una molestia mejor parar y perder 30 minutos de ese partido a perderte pues 3 semanas fuera.
I heu d'avisar, eh? Si això és així?
Sí, sí, eso siempre te lo dicen, que desde que notes algo, pues lo avises, lo digas, y sobre todo Luis nos dice que estemos pues tranquilos, que si notas algo en un entrenamiento, pues te salgas, que no importa tanto que no entrenes ese día, sino que estés en plenas condiciones y cuando entrenes lo hagas al 100%.
Parlant de lesions, com veus Ansu Fati? Nosaltres estem preocupats. Va bé tot? Encara que jugui només uns minuts a la segona part, ell va bé?
Sí, yo lo veo bien, está contento, está trabajando, creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo más, que tenemos que correr, que darlo todo dentro del campo y bueno, creo que Ansu tiene unas cualidades espectaculares, ya sabemos todos de lo que está hecho y sobre todo pues tiene ese gol que no sabes cómo, pero siempre acaba dentro.
¿Crees que está tocat per la possibilitat de perdre's al Mundial? Perquè és un jugador que si està bé aquí és importantíssim també.
Bueno, es verdad que no estar en esta convocatoria pues le puede afectar un poco porque es la anterior al Mundial, pero bueno, todavía no nos quedan un mes y medio, creo que todavía se puede estar, no es que sea la última convocatoria para el Mundial y sea la definitiva, así que creo que todavía tiene oportunidad y él yo creo que va a estar seguro de que si trabaja y se pone a punto como ha estado siempre, creo que puede estar tranquilamente y nos puede aportar muchísimo.
Més noms, volia preguntar per Lewandowski, que és un jugador que ha tingut un grandíssim impacte. S'ha convertit, tu vas trigar poc en convertir-te un ídol per l'afició, i el Lewandowski també, ahir en una entrevista a la televisió de Polònia, ha parlat d'una sèrie de jugadors amb els que ha tingut un especial feeling i connexió, i t'ha anomenat a tu. Tu quina connexió, quina és la teva experiència personal amb el Lewandowski aquests primers mesos?
La verdad que es una auténtica locura, es un jugador increíble que le das un melón y te devuelve un pase y la verdad que nos aporta muchísimo gol, tiene una experiencia increíble para ayudarnos a los jóvenes y nos da muchísimos consejos durante el día a día y bueno, es una auténtica locura tenerlo en el equipo, ya vemos lo que está aportando, cada partido pues marca gol o más de uno y bueno, pues ojalá tenga la suerte de seguir así toda la temporada y nos pueda seguir aportando esto.
Seria una mica simplista o reduccionista, ¿no? Però perquè un equip pugui guanyar títols i pugui ser campió necessita això, necessites gol, ¿no? Necessites gol.
Sí, hombre, el fútbol si no marca pues no gana los partidos y está claro que se necesita el gol, si no pues es imposible ganar los títulos y sí, creo que es una de las cosas más importantes que tiene el fútbol y pues un jugador como Robert te lo aporta.
¿Te ha sorprès, Pedri, Lewandowski?
A ver, no, claro que
te coneixeu, clar.
Claro que te sorprende porque lo que hace no es normal, pero bueno, ya lo veíamos en el Bayern, siempre que miraba o el partido o cómo quedaba el Bayern, pues había visto que había marcado gol o asistencia o más de un gol y bueno, siempre pues te lo esperas, pero claro que cuando lo ves en persona y hacerlo a tu lado, pues siempre sorprende.
Y de carácter de ello, de cómo es él.
Sí, de carácter la verdad que me sorprende mucho, es un jugador que lo ha ganado casi todo y bueno, creo que podría estar un poco crecido por lo que es o algo así, pero no, la verdad que es un tío muy normal, que nos ayuda día a día y es una auténtica locura la normalidad que tiene tanto dentro como fuera del campo.
Y molt líder, ¿no? O sea, el veu líder.
Sí, la verdad que sí, es un jugador que le gusta hablar, colocar a la gente y explicarte las cosas que él quiere. También pues nosotros intentamos ayudarlo lo máximo posible porque sabemos de lo que es capaz y creo que nos viene muy bien.
Deia Dembélé, diu, Lewandowski el primer día me dijo, me vas a dar muchas asistencias de goles. ¿A ti te ha demanat alguna cosa, a tu? ¿Te ha dit alguna cosa?
No, no me ha dicho ninguna cosa así, pero bueno, de Dembélé pues estaba claro que es una auténtica locura los pases que da y las asistencias que da, sobre todo el uno para uno cuando se va de alguien, pues ya hay uno solo y si tiene a Robert, pues sabemos que se va para adentro.
I dels nous, de la resta, Rafinha, Koundé, Marcos Alonso, Christensen, que sí, que en parlàvem abans, t'ha sorprès algú en especial dels nous?
La verdad que si me tengo que quedar con uno, todos me han sorprendido, la verdad, para bien. Y sobre todo, si me tengo que quedar alguno, me quedaría con Rafinha. Creo que es un jugador que tiene muchísima calidad, muchísimo desborde y un golpeo espectacular. Y sobre todo, me he quedado flipados con el trabajo que hace defensivamente. Todo el partido se pasa corriendo y siguiendo al suyo, y es una auténtica locura tenerlo.
A més, un fitxatge que algú podia qüestionar, en el sentit que és una posició que ja teníeu, no? Perquè ja teníeu el Dembélé, teníeu a l'Ansu, per l'altra banda, vull dir que Rafinha en aquest cas és una posició que no us faltava, però Xavi ja va demanar posicions doblades.
Sí, la verdad que sí, tenemos mucha gente en arriba ahora.
Bueno, y al Ferran, per descomptat.
Sí, ahora, sí. Ahora tenemos a Rafinha, a Us, a Ferran, a Ansu, tenemos un montón de gente.
A Memphis.
Sí, a Memphis también, ¿no? puede jugar de extremo y bueno, creo que tenemos muchísima gente, pero todos creo que son un poco diferentes entre ellos y nos pueden aportar muchísimas cosas.
A Ferran Torres, com el veus? Ara que has coincidit aquí a la selecció amb ell, li està costant una mica aquest inici de temporada, no sé si estan una mica ansiós.
No, yo lo veo bien, siempre tengo una muy buena relación con él y hablo mucho con él. Tengo aparte de la relación dentro del campo, tengo una amistad con él y me divierto muchísimo con él y dentro del campo lo veo tranquilo. Yo siempre hablo con él que tiene que estar tranquilo, seguir trabajando. Es un jugador que trabaja muchísimo, que aunque la gente no lo vea, él siempre está en el gimnasio trabajando y se gana los minutos que juega y bueno, creo que nos puede aportar muchísimo. Ya cuando lo vemos en la selección, pues una auténtica locura los goles que marca y las cosas que hace, y creo que en el Barça nos puede aportar muchísimo.
Per tant, ¿creus que pot acabar triomfant el Barça?
Sí, creo que sí, creo que tiene cualidades para hacerlo y al fin y al cabo, pues somos muchísimos y muchos partidos y al final todos vamos a tener minutos.
L'altra cara de la moneda, que jo crec que el Pedri, que passa el temps i veig que parla de tot el Pedri, no? I són companys, i m'agradaria preguntar-li pel paper dels capitans, no? Que ell comparteix el dia a dia i m'agradaria saber com ho està vivint i com, com veus tu que ho viuen ells, però com ho vius tu també particularment, perquè per tu han estat ídols i entenc que encara són ídols, no? Perquè tu eres petit i veies el Gerard Piqué jugar amb selecció espanyola, jugar amb el Barça, el Jordi Alba guanyar una Eurocopa, etc. A banda del Sergi Roberto també, que està passant un moment complicat, el Sergio està jugant més. Com ho estàs vivint tu i com els veus a ells?
Bien, la verdad que bien, son capitanes espectaculares que nos ayudan día a día, que por ejemplo Jerry y Jordi, que ahora no están jugando mucho, como Sergi, que ha tenido el problema de las lesiones, son jugadores que nos ayudan muchísimo fuera y dentro del campo. Creo que todavía nos pueden seguir aportando, sobre todo la experiencia que tienen y dentro del campo pues tienen cualidades para seguir jugando. Como dije antes, van a haber muchos partidos y creo que van a tener minutos y bueno, pues ya lo vemos. Jordi está aquí con la selección por el potencial que tiene y Jerry pues podría estarlo tranquilamente, lo que la ha dejado.
No creus que pugui acabar sent un problema al vestidor, això? Creus que ho portaran bé?
No, la verdad que no, creo que todo lo contrario, creo que nos ayudan muchísimo día a día, que están con nosotros y nos das consejos, siempre pues aportan felicidad al grupo, siempre estamos pues vacilando, riéndonos y creo que al revés, creo que malo no pueden aportar nada.
Hi ha unes imatges, no sé si les has vist, que s'han fet virals, de Piqué i Alba badallant, no?, bostezando l'altre dia contra l'Elche. ¿Esto le damos demasiada bola o tú crees, sí, que es una imagen normal?
Sí, la verdad que sí, creo que bueno, creo que es una imagen que hasta alguien en el vestuario, pues a lo mejor yo antes de un partido bostezo y no sale porque estoy dentro del vestuario y,
claro,
y a lo mejor estoy de titular. Creo que es una cosa que tú no puedes controlar, que bostece, así que pues puede pasar.
Muy bien. Sé que Xavi ha dit en públic que et demana més arribada i més gol. De moment n'has fet un contra el Valladolid, bueno, hi ha algun que t'han anul·lat, i el pal de Munic, no sé si penses en el pal o aquell de Múnich.
Sí, es verdad que después del partido le di vueltas, pero bueno, ya pasó, ya no puedo hacer nada y la siguiente irá para adentro.
Jo crec que pensen en el partit en general de Múnich, no? No només en el pal, sinó, Pedri? En el partit, sí, perquè va quedar aquella cosa...
En todo, porque en la primera parte también tuve otra, que es verdad que las dos tienen que ir para adentro y tengo que mejorar en eso, tengo que tener muchísima más llegada y más gol y bueno, creo que que al fin y al cabo pues, pues se dará.
Sí, pero li veu plantar cara al Bayern, ¿eh? Aquel partido, ¿no? El Barça ha tornat a Europa.
Sí, creo que hicimos una muy buena primera parte y sobre todo pues, pues tenemos pues muchos fichajes que nos aportan muchísimo y le plantamos cara como pudimos llevarnos el partido. Creo que es un partido engañoso.
Això del gol que et deia, Xavi t'ha demanat una xifra de gols o no? Tu tens alguna xifra de gols al cap per marcar aquesta temporada?
La tengo, pero no la diré por si no.
Vale. Entre 10 i 20.
Sí, bueno, por ahí estará. Pero no me quiero poner una cifra marcada por si no llego e intento pues aportar las máximas asistencias y los máximos goles.
Val, però com a mínim superar els 5 gols en una temporada, que és el teu rècord, al Barça, això sí, no?
Eso seguro.
Doble xifra.
Tengo que superarlo.
Doble xifra, no, Pedri? Dobles figures.
Sí, creo que doble cifra estaría muy bien.
Perfecte. Doncs a tot això ve el clàssic contra el Madrid. La Lliga està igualadíssima, Pedri. D'aquí a 3 jornades ja hi ha aquest Madrid-Barça. Això serà Lliga de 2? Sembla que ens encaminem cap a una lluita, no? Madrid-Barça, muy justa.
Bueno, es verdad que los dos equipos hemos empezado bien, que el Madrid no se ha dejado ningún punto y nosotros solo el primer empate contra el Rayo, pero bueno, todavía quedan muchísimos partidos, hay un Mundial por medio, creo que pueden pasar muchísimas cosas y pueden haber empates, derrotas, ya se verá lo que pasa y si es una Liga de dos, pues lo veremos a final de temporada.
Están intractables, de momento, no fallan.
Sí, no fallan, pero bueno, creo que algún partido pues cometerán algún fallo y nosotros tenemos que seguir como estamos ahora.
Molt bé, Damià, no sé si ens queda alguna cosa més pel Pedri i el deixarem anar a descansar aquí a la concentració d'Espanya.
Sí, bueno, jo li faria simplement la reflexió de que el 2010 Espanya va guanyar el Mundial, però el Barça no va guanyar la Champions perquè va caure a semifinals contra l'Inter. No sé si somies o t'imagines el que podria ser un doblet. Ja que estem donant-li voltes i voltes al Barça i a la selecció espanyola, un doblet Mundial-Champions en una mateixa temporada?
A ver, estaría muy bien, ojalá se dé, pero todavía queda muchísimo, hay que estar en esa concentración, primero pues
Suiza, pasar, Romareda, ¿no?
Pasar de grupos en la Champions primero y ya puedes ir pasando de ronda.
Molt bé, Pedri, molta sort d'aquesta temporada i moltes gràcies per atendre el Tu diràs de RAC1. Estarem pendents a veure si superes aquesta xifra de gols, ja ens la diràs si la superes.
Perfecto, sí, si la supero pues ya lo verás.
Vale, un abrazo.
Bueno, chao.
RAC 1 centrat. RAC 1.
Amb tots vostès, un ex-escolar de Montserrat acomiada avui al programa. Alabat sia Déu. Amén.
Guieu-nos cap al cel.
Fins demà, que vagi molt bé. A veure, para. No era l'acomiad, això? Sí, ens hem acomiadat amb l'Escolania de Montserrat i ara anem a publicitat i hem de tornar. Doncs
pues nois, aneu preparant una altra música perquè ens acomiadarem després d'aquesta publicitat.
Cada dia, d'una a dues, a RAC1, vostè primer.
Mira, ja ho veurem. Ara hi ha publicitat, ja veurem què fem.
Amb Marc Giró i ja ho veurem. RAC1, tots som u. RAC1.
Te n'ha passat alguna de grossa?
Pensava que podia haver alguna cosa estranya al pis del costat.
I què hi troben?
Un cadàver en avançat estat de descomposició.
Ets víctima d'una estafa, una injustícia, o et trobes en una situació surrealista?
Havíem posat ambientadors a tota l'escala, però clar, la barreja d'ambientador amb aquesta pudor putrefacta, doncs bueno, t'imagines que tampoc no era molt agradable.
Ningú t'ajuda a resoldre-ho?
Truca diverses vegades, ara fent un loop, total, que he arribat amb un carreró sense sortida, en què ningú se n'encarregui.
Explica'ns el teu cas al contenidor del món a RAC1.
Acabo d'arribar a casa, feia bona olor, es notava que havien llimpiat, he pujat per les escales i l'ascensor i la resta de l'escala feia bona olor. Moltes gràcies per les vostres gestions. La veritat és que si no haguéssiu intervingut, no sé quan hagués tardat.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10.
RAC1. Tots som u. RAC1.
A veure, la primera palanca, el micròfon. Funciona? Sí, sí. Un, dos, funciona. A veure, la segona palanca, la redacció. Esteu a punt?
Sí, estem preparats.
Perfecte. I a veure, la tercera palanca.
Torna.
Torna Pariser. Les nits de RAC1 són esportives. Cada dia, a partir de 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
RAC1. Tots som... U. Amb l'aplicació de RAC1, tot és més...
accessible.
Més fàcil.
Més còmode.
Més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC més 1.
Molt millor.
Molt més pràctica.
I més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.